Al matí, a Ràdio Sabadell. You're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. Al matí, I'm the bad guy. Sigues realista i exigeix l'impossible. Un altre món és possible.
Un dels punts febles del sistema educatiu actual és que els alumnes espanyols no són disciplinats i fan més campana que la mitjana dels països de l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic. Són dades del darrer informe PISA. Per contra, els estudiants pateixen menys bullying i se senten més satisfets amb la seva vida respecte a la mitjana. Aquests són, com dèiem, doncs, alguns dels resultats d'aquest estudi que, més enllà dels aprenentatges acadèmics, també pregunta sobre elements qualitatius com, per exemple, l'ambient a classe, la implicació del professorat o de les famílies i els alumnes. Nosaltres, precisament avui, a la secció Un altre món és possible, amb les entitats del tercer sector, el que farem és un cop d'ull a dues entitats que porten en el seu ADN millorar aquesta situació i acompanyar els nens i els joves de la nostra ciutat a millorar el seu rendiment escolar. Per això avui ens acompanyen l'Albert Reixac, que és coordinador de la Unitat d'Escolarització Compartida de la Fundació Maïn.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya el Jordi Maldonado, que és el responsable de programes d'educació de la Fundació del Secretariado Gitano. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot a vosaltres, que treballeu amb aquests col·lectius, no? I també mirant els resultats dels informes, no?, de PISA, que sempre, doncs, ens situen una mica, doncs, a, no, les primeres posicions del rànquing, què penseu, quins són els principals motius que donen, doncs, aquestes xifres, no?, que realment, doncs, anem perdent alumnes durant el transcurs del seu rendiment escolar?
Bueno, suposo que són varis factors, no és un únic factor. El fet de perdre alumnes durant el recorregut escolar, jo penso que també ens hauríem de revisar una mica la gent que ens dediquem a l'educació i veure, doncs, per què no som prou atractius, doncs, per segons quins alumnes i sobretot a partir de certes edats, i intentar ser, doncs, més innovadors, a cercar projectes educatius que parteixin de centres d'interès per als alumnes, una mica fer-ho atractiu, replantejar una mica el que és la cosa pedagògica d'ensenyar, utilitzar aprenentatges més actius, sortir una mica del format de 6 hores tancat en una aula, assignatures aïllades, inconexes entre elles. Cada cop es fa una mica... Crec que es fa una mica més i sobretot es comença molt a primària, però a la secundària hi ha com un tall, no? I es deixa com de treballar per projectes, es deixa de treballar amb aquesta globalitat. I penso, bueno, pues que això, home, evidentment no és la solució de tot aquest problema que dius, perquè aquí hi ha un problema de fons important, no? Vull dir, per fer això ben fet, aquest treball ben fet, doncs es requereixen inversions, es necessiten diners, es necessita projecte polític a llarg plaç. Vull dir, són moltes coses, vull dir que se'ns en van una mica de les mans. Nosaltres a lo millor atenem a la població que és el símptoma d'aquest mal funcionament potser del sistema educatiu, no?
Suposo que estàs d'acord, no? En un sistema, no?, que mou milers d'alumnes, potser, doncs, una escola més inclusiva des dels inicis, no?, també, doncs, ajudaria i evitaria que molts joves, doncs, acabessin perduts, no?
Sí, bueno, com deia l'Albert, hi ha molts factors que afecten aquest problema. Malauradament, no tenim la fórmula secreta perquè, si no, ja la posaríem en marxa. Però el que acabes de dir tu de la inclusió i tal, jo penso exclusivament a la comunitat gitana i crec que la segregació escolar és un problema molt de fons que té la nostra comunitat, i quan no hi ha aquesta inclusió integral, intercultural, es fa molt més difícil que, bueno, donar la volta, no, a aquestes xifres.
Però vosaltres sou experts en això d'intentar donar la volta, no? Feu mans i mànigues per intentar doncs, revertir aquestes xifres. Expliqueu-nos cadascuna de les entitats, perquè jo sé que feu molts programes diferents. Comencem, per exemple, per tu, Jordi. Des del secretariado, expliqueu-nos per què feu diferents programes, no? Que tu també doncs, coordines. Explica'ns-ho.
Bueno, la Fundació, a part del nivell educatiu, també es centra molt en la part d'integració laboral i integració a nivell global. Sí que és veritat que partim de la base de que l'educació és el pilar fonamental per poder arribar després a tenir un bon lloc de treball, no? Des de la Fundació treballem principalment en dos programes educatius. Un és el Proinfància, que està financiat per la Caixa, i es centra més en la inclusió social total, tant de l'alumne com de la família, i després el programa estrella, com es diu a la Fundació, que aquest és el desè any que es fa, és el programa Promociona, on soc l'orientador educatiu, que es fa una atenció molt més individual amb l'alumne i es fa molt més vincle perquè s'agafa a molts pocs nens i això ajuda, ja que les ràtios a les classes és molt més gran, ajuda molt més a que puguin promocionar després d'acabar l'ESO.
Clar, amb aquest acompanyament més individual, no? Abans has parlat també de que treballeu amb les famílies. Suposo que això també és un dels pilars bàsics perquè funcioni, no? Per aconseguir aquest èxit escolar, educatiu, no? Que escola o entitats i famílies doncs, també treballin, no? Facin doncs, aquest equip, que no sempre és possible.
Sí, sí, jo... Sí, quan parlo sempre en públic sempre dic el mateix. Jo crec que el triangle màgic família-centre-alumne és principal i la família és un dels pilars més importants. Ja no només per el que jo treballo, sinó per la meva experiència personal també ho puc dir. Sí, jo també he sigut dels nens que els costava, que no es sentien integrats al sistema educatiu i gràcies a la família que he tingut i la implicació que han tingut perquè jo continuo estudiant, pues, ha fet possible que sigui un dels anomenats èxit educatiu.
Uh-huh. Donem xifres. Quants alumnes participen, no, al Promociona o al Proinfància, no? I també si teniu dades de quants doncs, acaben millorant el seu rendiment escolar.
Mira, de manera global, a Espanya, la comunitat gitana al voltant del 70% té un fracàs escolar a l'ESO. Pel que fa a la Fundació i els seus resultats, el Promociona inverteix totalment els resultats i un 80% dels alumnes acaba continuant després d'estudiar l'ESO. I el Proinfància, encara que les xifres siguin una mica més reduïdes, al voltant del 60% també aconsegueixen acabar l'ESO.
Doncs això demostra que realment amb aquest acompanyament, amb aquesta implicació, amb més recursos, es poden millorar els resultats, no?
Sí, al final és el que ha dit l'Albert abans. Si hi hagués molt més inversió econòmica, molt més recursos, seria tot molt més fàcil. Però això és un problema de base, s'han de reformar moltes coses i costa.
I suposo que a banda, no, per combatre doncs, aquesta situació que ara comentàvem, a banda d'aquests programes amb finançament, amb recursos, també caldria un model, no? Per aquest tipus de col·lectius?
Sí, però clar, és que per fer això és important que hi hagi una inversió i s'ajudi als col·lectius més vulnerables. Si no es fa, és molt més difícil i el que acabes de dir, només funcionen els que estan financiats i els que de veritat es pot realitzar alguna cosa, si no és molt complicat.
Jordi, també explica'ns, no sé si requereix doncs, una visió diferent de la docència també que vagi més enllà de la pròpia instrucció, no? Amb aquests alumnes a les aules, utilitzar altres metodologies...
Jo el que utilitzo molt és el tema dels referents i la meva experiència personal, no? Perquè Sí, jo sóc gitano, jo estic molt orgullós de ser-ho i no per estudiar sóc menys gitano ni res per l'estil. Llavors el que li dic als meus alumnes és, si jo he pogut, jo he estat un nen com tu, si jo he pogut tu també pots. Llavors jo crec que aquesta és la instrucció més... Uh-huh. Més important, que els hi xoca.
Clar, l'efecte sí. Mirall, no?
Sí,
que
sí,
suposo
sí.
Que acaben veient que ells també poden tenir aquesta evolució. I això suposo que també doncs, els motiva. Explica'ns també a Fundació Maïn, no? També com ho feu, Albert? Com els ajudeu? Amb quins programes? Perquè també feu diferents, no? Diferents propostes?
Sí, mira, la Fundació Maïn du a terme molts projectes socioeducatius. Jo on treballo, com deies, és la UEC. La UEC ja és un projecte educatiu en si, és un projecte especialitzat del Departament d'Ensenyament, que una mica gestionat per entitats. En aquest cas, Maïn porta 20 anys amb el tema de la UEC i una mica dona atenció a nanos que han estat que tenen problemes d'adaptació al sistema ordinari, no? Són nanos de 14-16 anys de l'ESO, vale? I intentem treballar amb ells de maneres diferents, doncs basant-nos més en aprenentatge en base a tallers, en base a projectes, amb un aprenentatge molt més individualitzat. Mm-hmm. Les aules són petites, tenim uns 8 nanos per classe, en total som 44 nanos al centre, vale? I hi ha, bueno, doncs un acompanyament una mica semblant al projecte que explicava el company, un acompanyament molt acurat. Treballem també amb les famílies, tenim un SAFE, un servei d'atenció a famílies, i llavors fem com una petita escola de mares i pares, en què una psicòloga de l'entitat i una persona que entén de teràpia sistèmica, que s'ha format en això i que també és educadora, doncs resol una mica les dificultats que també es troben les famílies, no?, a l'hora de tractar amb els adolescents, i fan sessions tan conjuntes amb adolescents i fills, o sigui, adolescents i pares, perdó, i mares, i al revés, i sessions com individuals també. I bueno, és un pilar clau, no?, el treball amb la família. De fet, potser un dels problemes és no abordar la cosa integral, no?, de, uh-huh, de centrar-nos només amb el nano. Moltes vegades això és, acostuma a ser algo sistèmic, i llavors si es treballen tots aquests aspectes, jo afegiria un altre aspecte, o sigui, crec que els aspectes són doncs l'espai escolar, el nano, les famílies, i afegiria una mica també una altra dimensió, que és tota la part del lleure educatiu, tota la part de l'oci, tota la part de... no sé, penso que som... parlaríem d'agents educatius, no?, que conformem tot aquest sistema educatiu. No només em centraria únicament en l'escola, llavors si tots aquests elements funcionen més o menys bé i a la una, doncs el nano té moltes més possibilitats de sortir-se'n. Una mica me'n vaig d'un tema a l'altre, però
no,
vull dir
però tot està relacionat,
tot està una mica
relacionat. Com explicaves, no?
Per el que deies, el nivell formatiu, això que deu de la imitació, l'efecte
sí.
Mirall, jo coincideixo amb ell que és superimportant, i aquest mirall pot ser l'entrenador de futbol, pot ser el cap de l'esplai, pot ser el mestre, pot ser l'educador o pot ser el seu pare, no? Llavors cal cuidar una mica, tots som agents educatius d'alguna manera, no? L'espai públic també és un agent educatiu, vull dir, són coses que hem de tenir en compte, perquè hem de trencar una mica els murs de l'escola perquè l'aprenentatge va una mica més enllà, no?
Totalment. I ells què us demanen? Què és el que us diuen que necessiten, no? Perquè suposo que és important escoltar-los quan toca, també.
Sí, de fet, a veure, jo crec que estan acostumats a que se'ls doni tot una mica mastegat, i llavors quan se'ls dona l'opció de participar, a vegades no saben fer-ho. Uh-huh. Vull dir, nosaltres treballem amb l'assemblea, al centre, i intentem donar veu als alumnes, i on els agradaria anar de sortides, i què els agradaria fer, i proposar optatives, i proposar històries, i en un inici, doncs, et trobes que costa molt de dinamitzar aquests espais perquè no estan acostumats a prendre decisions, no?, i a poder participar. Llavors, bueno, és tot un procés, no?, també d'anar-los empoderant, d'anar-los donant la veu. Uh-huh. I, bueno, i a poc a poc, pues, quan s'ho creuen i estan com segurs, pues, evidentment és molt enriquidor, i el que a tu els ofereixes és més acord als seus interessos. No sé, nosaltres ara per exemple treballarem un projecte aquest any que, bueno, l'eix temàtic és el caixó afroperuà, que és el cajón flamenco de tota la vida, i començarem amb la construcció, o sigui, amb la cosa purament pràctica, però arran d'això anirem estirant i, bueno, doncs mirarem, treballarem la part històrica, els orígens del flamenc, el tema per què se li diu que això afroperuà, treballarem el tema de les ciències socials, la música, el treballar en grup a nivell percutiu, tot això, i unirem estirant, i unirem estirant fins que ho puguem, tot el que dongui. És a dir, mentre hi hagi interès pels alumnes, doncs unirem treballant.
Però això és molt interessant, perquè fins i tot ara hi ha moltes escoles que comencen a treballar doncs, així per aquests projectes, mm-hmm. no? que a través de la curiositat d'un tema que sorgeix, doncs es va tibant del fil.
Exacte.
I a partir d'aquí doncs es tracta des de diferents disciplines, no? Es pot treballar, com deies, la llengua, la música, valors, però és un altre tipus d'aprenentatge, mm-hmm. no? Si us sembla, escoltem també doncs a l'Enrique, que és un dels alumnes, no?
L'Enric.
L'Enric. Mm-hmm. Explica'ns una mica la seva el seu
bueno,
context. Quants anys té, què és el que
sí.
està fent?
De fet, mira, de l'Enric en parlarem perquè fa un moment li he comentat, mira, que estàvem a classe, no? I dic, ostres, que me'n vaig a la ràdio i m'han comentat, doncs, que si podeu dir una mica, gravar així ràpidament, què en penseu de la web, què feu, què deixeu de fer, i així em doneu un cop de mà, que això de parlar de ràdio a mi no m'agrada gaire, que tal, i, bueno, d'aquella manera, una mica regañadientes, no? Però
sí.
han acceptat, els hi feia vergonya també, i han explicat una mica així grans trets. L'Enric, doncs, fa un any i mig que està amb nosaltres, venia del seu institut doncs, amb una trajectòria això de molt desmotivat, de dificultat per avançar a l'aula, molts conflictes, expulsions, algo d'absentisme també, i bueno, llavors aquí bueno, hem fet una mica borrón i cuenta nueva, no? I l'hem acollit, l'hem acompanyat, l'hem escoltat molt i a poc a poc, i ens hem adaptat també al seu nivell, perquè una mica nosaltres ens trobem amb nanos doncs, o que no porten bé la transició de la primària a la secundària, o nanos que es troben que s'han quedat enrere amb el nivell, no acaben de tirar, i això fa que comencin a fer trastades, no? I a portar-se malament, perquè això de ser el que s'ha quedat últim a la classe no li agrada massa a ningú. Llavors nosaltres intentem recuperar aquest punt, no? On s'han quedat, i anar treballant a partir d'aquí, no? Perquè es puguin reincorporar en un futur.
Doncs escoltem a l'Enric, que ens explica els seus motius, perquè doncs, va acabar doncs, buscant aquesta formació alternativa.
Perquè no estava molt bé a l'institut que estava abans, em portava malament, no anava i tenia problemes d'angoixa perquè era molt cargat i aquí estic molt millor.
I ara ens explica també perquè va a aquestes formacions i una mica també doncs, ens explica els seus motius i també com ha millorat.
Aquí es fan tallers de cuina, de fusteria, de jardineria i de mecànica i altres assignatures que són com les dels altres instituts. Perquè em sento molt millor, no estic més tranquil, tot això. Sí, perquè en comptes de professors són educadors i ens ajuden al dia a dia.
I també ens explica quin és el seu propi objectiu.
Treu mal a ESO i posar-me a treballar.
Doncs almenys té aquests objectius, O sigui, de moment té una visió. I també tenim el José que ens explica perquè doncs, també doncs, ell assisteix a aquestes classes.
Pues porque era travieso en el otro instituto y me portaba malament.
Cantaven, totes les activitats que fan a la web, però clar, això sí que ell suposo que també els motiva quan acaben veient doncs, que tenen aquesta projecció, aquesta evolució, no?
Sí, evidentment són nanos que generalment arriben amb una autoestima molt, molt baixa, de molt temps de suspendre, de fer-ho malament, de creure's i agafar el paper una mica dels dolents de la pel·lícula, i en el moment en què comencen a rebre altres missatges, més de reforç positiu, o duen a terme activitats que poden fer més bé, en les que són més bons, doncs això automàticament repercuteix en una pujada d'autoestima, repercuteix en disminució del conflicte també a casa, i bueno, evidentment doncs, els hi va bé, no? I els torna a enfortir una mica per llançar-se una mica al difícil món del treball per un jove.
Clar, suposo que això també us passa, no, Jordi, en aquest sentit, i com ells van veient aquesta projecció, aquesta evolució, i també suposo que en el vostre cas també serveix d'efecte mirall, com parlàvem abans, no, per a altres germans que tinguin, per a altres familiars, no, veure doncs que sí, que poden acabar doncs a l'ESO i que poden doncs continuar amb els seus estudis.
Totalment, sí. Jo, el Promociona, dels 25 xavals que tenim, ja com... És que és com un ritual, que si hi ha un germà gran que està al Promociona, al final els petits també els acabem tenint, perquè són un mirall, i ells pensant que si el seu germà o germana ha pogut, ells també poden. O sigui, crec que dels 25 xavals que tenim aquest any, hi ha com 3 que són germans. Llavors... germans que hem tingut o els dos estan dintre del programa. I bueno, m'he sentit molt identificat escoltant els àudios, perquè els meus nens són iguals. O sigui, és que a la mínima que els dones una mínima atenció i els hi dones veu, és, o sigui, s'obren d'una manera diferent. I els tècnics d'educació que tenim a la Fundació ens ho diuen, que el reforç escolar que fem per les tardes són totalment diferents a com estan a l'escola, perquè tenen una atenció més individual i tenen un clima molt més afectiu i molt més personal.
Clar, amb tot el que m'expliqueu, això, perquè hem parlat molt de la família, dels alumnes, però clar, també hem de parlar dels professors, no? Suposo que en aquest tipus de formacions hi ha com més sensibilitat per part del professorat, o més recursos o més temps?
Bueno, jo crec que per treballar, per exemple, a la nostra fundació és molt important el tema de la vocació. I crec que si no tens vocació per treballar amb aquests nens, et costa el doble. Llavors crec que és molt més senzill i la implicació et surt molt més sola que si no la tens.
Nosaltres majoritàriament som educadores i educadors, i jo penso que això ja, bueno, és un apunt que dona la característica aquesta, doncs, vocacional, no?, de treballar, doncs, amb col·lectius que tenen o més risc o que tenen més dificultats. Llavors ja va una mica amb l'ADN i ja es té aquest tarannà. A vegades als instituts hi ha gent que fa una feina fantàstica amb grups molt grans, amb ràtios molt grans i amb dificultats grans i amb pocs recursos. Vull dir, hi ha grans professors i professores, però bueno, una, estan en un context difícil, amb aules, ja et dic, amb uns nombres molt elevats i amb ràtios complicades, i altra gent, doncs, que té una titulació i que potser no tenen tant aquesta part vocacional, aquesta paciència, aquest voler ajudar, voler transformar, voler canviar. I bueno, hi ha aquest popurri, els instituts és el que ens trobem, no?, de... un 50-50.
Clar, tota aquesta diversitat. A vegades, amb el tema dels educadors, la dificultat o el debat és on posar el límit, no? També.
Bueno, els límits són necessaris, i és una cosa que a vegades els nanos et demanen, perquè venen completament, a vegades, sense cap límit, amb conductes molt sobrepassades, i llavors, d'una forma amable però enèrgica, doncs s'han d'anar posant aquests límits, i ells ho acaben agraint, i això forma part del seu creixement personal, no? I, bueno, nosaltres tenim aquest avantatge. En el nostre cas, doncs, el treballar amb un format més petit, tot una mica més casolà, doncs sembla que tens més espais, no?, per poder dialogar, per poder explicar, per poder negociar, i que quedin ben bé clar quins són aquests límits, quins són aquestes normes, quin...
Un dels temes que també em semblen molt interessants que feu des de les dues fundacions és també el treball comunitari, no? Molts dels tallers o de les formacions que fan aquests alumnes també, doncs, després, doncs, impliquen altres entitats o col·lectius de diferents punts de la ciutat, no?, de barris. Expliqueu-nos, per exemple, aquestes col·laboracions i també com ajuden els joves i els alumnes, no?, en aquesta formació. També amb valors.
Sí, en el nostre cas, doncs, fa anys que duem a terme una metodologia que està demostrat que funciona molt bé amb joves, que és l'aprenentatge i servei, i és això, és treballar amb una base de projecte per la comunitat. Llavors, això té, en els nostres nanos en concret, és una eina molt potent, perquè ja a part del propi procés, que ja és tot un procés d'aprenentatge molt interessant, o sigui, sobretot pel retorn que en reben, pel feedback que reben de les experiències, perquè són nanos que el que dèiem amb una autoestima baixa, on sempre se'ls ha etiquetat com els dolents de la pel·lícula, llavors que si ells fan una tasca per la comunitat i la fan bé, normalment el retorn que tenen dels altres no és el que estan acostumats, és de gamberros, de més, és, ostres, nanos, que bé que ho heu fet, i que bé que ho heu construït, i que bé que ho heu explicat, i que... Uh-huh. I llavors això, és un xute d'autoestima total, no?
Clar, és que al final si sempre t'estan dient, no?, o t'estan etiquetant negativament, això et condiciona, i exacte, revertir aquesta situació em sembla també molt interessant.
Llavors, a vegades no n'hi ha prou amb el reforç positiu dels mestres i de més, a vegades cal portar l'aprenentatge més enllà de l'escola o a la pràctica, i que els altres, la gent que no té a veure amb l'escola, et digui, pues, si ho fas bé, ho fas malament, no? També. I nosaltres ja et dic, hem fet aquests últims anys, doncs, l'últim projecte que hem fet és un projecte que vam fer amb dos casals d'avis, en què els nostres joves, pues, anaven a explicar l'ús de les noves tecnologies i els ensenyaven, doncs, com funcionava el mòbil i les seves aplicacions.
Segur que això ho dominaven moltíssim, eh?
Dominaven a tope, en aquest cas ells eren els experts de la matèria, i els avis estaven super agraïts, no? Perquè a vegades a tots ens passa a casa, no?, que et ve la mare o la iaia, escolta, ensenya'm això, i és com, buf, ara no tinc temps, ara vaig de pressa, ara, ostres, bo, això no ho saps fer, o perds els nervis o tal, i en aquest cas, doncs, bueno, els nans ho van fer molt bé, la veritat, i aquest any ens han demanat poder repetir-ho. De fet, abans s'han posat en contacte amb nosaltres per poder repetir l'experiència. I altres, vull dir, no sé, el més espectacular que vam fer fa uns anys, amb la gent del Centre Obert de Pandora, de Torromeu, vam fer una carrossa de Reis, des del taller de fusteria, vam fer una carrossa, i va ser també tot un projecte que ens va durar ben bé un trimestre, que van participar tots els alumnes de la UEC, i aquí, vulguis que no, doncs, es treballen moltes coses, no? El treball en grup, la presa de decisions, la part artística, i al final treballes també les competències que et convenen treballar com a escola. Vull dir que és un win-win, està molt bé.
En el vostre cas, Jordi.
Bueno, la nostra col·laboració amb agents socials i externs es basa en el traspàs d'alumnes i la col·laboració amb altres entitats de Sabadell, no? Fundació Maïn, l'Espai Jove del Centre Cívic de Campuchaner, Valdufa, i bueno, pel que ha dit l'Albert, d'aprenentatge més enllà de l'escola, el promocional el que es fa és que quan s'està acabant el curs, els nens de tercer i quart de l'ESO, se'ls pregunta què volen fer quan acabin l'ESO, cap on volen enfocar el seu futur, i llavors, segons el que et digui, pues, intentem, a partir de les connexions que poden tenir els tècnics que treballen al món laboral, pues, parlar amb empreses perquè facin com un mentoring durant una setmana. I bueno, hi ha una nena que ara està estudiant biologia marina, que quan va tocar, vam trucar a l'Aquarium i va estar una setmana allà com si fos una treballadora més. I això és el que diu ell. Quan surts del teu, bueno, confort de l'escola i veus el que hi ha més enllà, al·lucinen. O sigui, el procés de mentoring a nosaltres ens ajuda molt, i és com un input molt, molt gran pel que els alumnes vulguin seguir estudiant.
Clar, perquè heu d'anar trucant a moltes portes, sí, no? per aconseguir, doncs, motivar, alimentar aquesta curiositat, no? I doncs ajudar, doncs, a trobar aquesta autoestima, no?, tan necessària. Jo us emplaço d'aquí a final de temporada que vingueu tots dos, però amb alumnes, i fem una tertúlia.
Perfecte.
Bé,
sembla?
Accepteu.
Accepteu el repte, sí? Tant, perquè així també serà interessant veure, a més ja serà gairebé al final de curs, i a veure com han fet aquesta evolució, i perquè suposo que per ells també serà una experiència diferent. Moltíssimes gràcies, com sempre, per la tasca que feu cada dia. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Resiste, resiste la vida. Si te quieren callar, canta con rebeldía. Alma libre resiste, resiste alegría, resiste al andar, resiste y grita.
Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.